Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Bona tarda i benvinguts de nou al programa de la República. Un programa que està fet per donar la paraula a persones que volen explicar com veuen la situació del seu entorn o denunciar aspectes que no els agraden de la societat que vivim o fer propostes, com diu la nostra entradeta de música. Avui parlem de la salut i la pandèmia. Quines lliçons ens deixa aquesta pandèmia? Hem de fer públic el sector sanitari i les residències? I què passa amb les retallades? Hi ha prou personal i investigació? Com hauria de quedar el sector sanitari i de residències per afrontar possibles rebrots o noves pandèmies? Bé, doncs avui comencem amb la companya Carmen Jiménez. Ella treballa d'auxiliar d'infermeria a una residència. Bona tarda, Carmen. On treballes i què ha passat durant aquests 3 mesos de pandèmia a la teva residència?
Hola, bona tarda. Soc Carmen i jo treballo a la Fundació Casal d'Avis de la Mallola en Esplugues, de Llobregat. Nosaltres jo crec que hem sigut un petit oasis. Hem tingut sort. Fet un bon, jo crec que un bon confinament, una bona separació de sectors dintre de la residència, per la qual només hem tingut 2 falleciments. Un per Covid i l'altre estava per confirmar, no ho sabem, però solament 2. Els treballadors han patit una mica perquè s'han canviat torns, els torns més llargs. Normalment fem de 7 o 8 hores i ara els hem fet de 13 hores, a vegades 14, i bueno, amb dies de descans i tot això, però ha sigut una miqueta dur. Però, per sort, on treballo jo crec que hem fet, per part de la direcció i tot, molt bon confinament. Però tenim unes altres residències al voltant que sí que han patit molt. I jo estic en contacte amb altres companyeres d'altres residències i han patit molt. I
suposo que coneixes amigues o persones conegudes de la teva professió que treballen a altres residències. Què ha passat a altres llocs?
En altres llocs jo crec que el que ha passat és que n'ha fet una bona divisió de la residència, de lo que és estructuralment la residència. Perquè jo el dic per l'experiència meva. Nosaltres, al dividir la residència en 4 sectors, podíem tenir la gent més controlada i més confinada. Doncs en altres residències jo crec que també l'han fet massa tard. Nosaltres van avançar-nos una miqueta abans, una miqueta, uns dies abans, ja van fer confinament, abans de l'estat d'alarma. I jo crec que ha passat això, que en altres residències o no s'ha pogut o no l'han avisat o no van preveure, crec. Mm-hmm.
I consideres que el sistema actual de residències respon al que hauria de ser l'etapa final de les persones o creus que podria ser d'una altra manera?
Jo crec que residències per avis tenen que ser. El que jo crec que no debieran estar a mans privades. Perquè jo crec que si pertanyeren totes al sistema públic de sanitat pública, jo crec que hubiese habido una actuació millor, més ràpida i més contundent, com ha passat en els hospitals. Mossèn Brogi, Sant Joan de Déu, de Sant Boi. Jo crec que així, sent les residències públiques i pertanyent a la sanitat pública, jo crec que hauria sigut una mica menys l'impacte
És a dir, això creus que ens obliga a replantejar en general el conjunt, no, del sistema de salut, perquè podríem englobar aquesta última etapa de la vida de les persones i el lloc on resideixen bastant lligat al tema de la salut, no és així?
Sí, por supuesto, sí. Sí. Estic d'acord totalment, sí. Jo crec que es controlaria moltíssim millor l'actuació de moltes residències que això es campi qui pugui, sobretot per l'interès econòmic. Jo treballo ara en aquesta, però he treballat en moltes, bueno, moltes, en algunes altres abans, i prima molt al sector econòmic.
Bueno, prima tant com que hi ha fons voltors, que se'n diuen, no? Que, bueno, el que els interessa és la rendibilitat dels diners i ho posen allà on hi ha negoci. I n'hi ha bastants a Catalunya, no? En particular francesos, em sembla, oi?
És així? Sí, sí. Sí. Jo puc dir noms, no em fa ninguna por de dir-ho, però, per exemple, Vitalia, que és una franquícia, no crec que si és aquesta la que està vinculada a Florentino, no sé. Però aquesta, és que ho fan estil franquícia. Doncs, al ser un estil franquícia, com pot ser un McDonald's, només prima l'interès, el benefici econòmic a sobre de la salut dels residents i dels treballadors. Perquè mentre menys treballador, menys té que pagar, més residents, més que cobrar, i això no... Jo no lo veig així, lògic.
O sigui, es nota la ràtio entre residents i treballadors, una diferència entre residències públiques o sense ànim de lucre i aquestes altres amb ànim de lucre?
Es nota moltíssim. Jo no vaig dir que jo vaig a elegir o vaig a... ha estat on estic, però sí que volia estar on estic per això, perquè jo és tipus residència que he treballat en alguna, això com Vitalia, Sofos mateix, d'aquí de Sant Vicenç, també és una franquícia. Jo no he treballat allí, però sí que tinc companyes, amigues que treballen allí, funcionen exactament igual. Hi ha molta diferència. I abans, quan vaig fer les pràctiques, vaig fer-les als Hogars Mundet, que és pública, una residència pública, i es nota moltíssim el ràdio i també el sou, la nòmina, també es nota.
Sí, clar. Diguem, el benefici ha de venir per algun lloc, no?
Sí.
O més aviat bé, pues d'escatimar material i, sobretot, escatimar personal. I això vol dir oferir un mal servei a la gent.
Sí. Molt mala qualitat, molt.
I, bueno, i ja per acabar, què creus que passarà aquesta tardor? Si ve un rebrot, estaran les residències preparades? S'han implementat canvis per fer front a possibles noves pandèmies? Com ho veus?
Jo espero que sí. No ho sé. Tothom creu que... Jo he parlat amb infermeres i personal d'on treballo jo i tothom creiem que aquest hivern, octubre, novembre, haurà un rebrot. I jo crec que, bueno, on s'han tomat les mesures adequades, jo crec que podrem salvar una mica. El problema també serà el col·lapse de la sanitat pública. Ja veurem, a veure.
Bé, voldries dir alguna cosa més?
Bueno, jo voldria reivindicar una miqueta el meu sector, que som un sector que estem a la cura dels avis i persones dependents i tot això, i Estem bastant bé reconegut. Jo sí em sento molt reconeguda per la gent normal, o sigui, la gent del meu poble, del meu carrer, de companyes, tot. Estem molt reconegudes amb afecte. Però jo, sincerament, també m'agradaria un reconeixement econòmic, també. Perfecte. Perquè les residències, nosaltres com a auxiliars que tenim una titulació, no sigui tan gran, més petita, no?, que una infermera, que és universitat ja i això, però una miqueta més reconegut en part el sou i la nòmina que cobrem. És que apenas arribem al 1.000 euros, la que té sort.
Quant? A 1.000?
A 1.000, la que té sort, perquè el més normal és cobrar entre 850 i 950. És el més normal.
O sigui que... Està molt bé els aplaudiments, però,
sí, molt bé.
Però s'ha de notar també aquest reconeixement de veritat.
Sí.
Amb el que és oferir uns sous dignes, unes condicions de vida dignes per a les persones que us esteu cuidant precisament de la salut i del benestar de totes aquestes persones més grans, no? Que són... el conjunt de la societat, vaja.
Que tothom arribarem i tothom necessitarem algun dia.
Molt bé, Carme. Pues moltes gràcies per participar al programa de la República i ja t'enviaré l'enllaç perquè ho puguis escoltar. Es farà el dijous de 5 a 6 de la tarda. Ara han canviat els horaris, però podeu connectar Ràdio Sant Vicenç, de 5 a 6 de la tarda, els dijous, i allí escoltareu La República. Moltes gràcies, Carme.
Gràcies a tu i a tothom.
Bona tarda. Estem en el programa de La República, que avui, pues, per totes aquelles qüestions tècniques, s'ha tingut que gravar amb participació de dues persones, però amb horaris diferents. Bé, primer hem escoltat a la companya Carme Jiménez, ella és treballadora en una residència i avui tenim també el company Roger Fitó. Ell és doctor en el CAP de Can Gibert, Girona 2, és metge de família i bé, ens explicarà una mica la situació. Bona tarda, Roger, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Bé, la situació de la pandèmia ha arribat a un total de 244.328 contagiats, no? I la xifra de morts està en 27.136, tot i que està congelada aquesta xifra des de fa 9 dies. Bé, la primera qüestió davant d'aquestes xifres i d'aquesta magnitud que m'agradaria que ens ajudis a reflexionar sobre això és quines conseqüències han tingut les retallades en la prevenció i actuació davant d'aquesta pandèmia. Com ho veus?
Bé, bueno... Sembla que allò que s'havia dit de que les retallades algun dia tindrien conseqüències, sembla que s'ha complert i que ens hem trobat en una circumstància en la qual arribàvem a un sistema sanitari al límit que anava funcionant i amb uns indicadors prou correctes, però que s'estava aguantant i s'està aguantant sobretot gràcies a l'esforç dels professionals que hi treballen, dels professionals de l'atenció primària, com és el context en el que treballo jo, però evidentment també del que és l'atenció hospitalària o altres sectors com pot ser les residències o els sociosanitaris, que en un context on es va anar retallant i retallant i sobretot aquestes retallades van venir de la mà de primar plantilles, doncs quan de cop la demanda sanitària creix exponencialment en unes circumstàncies en les que a més no tenim experiència prèvia, doncs ens trobem que el sistema s'ha desbordat.
Sí, jo encara recordo les paraules del conseller de Sanitat, no? El senyor Boi, que deia el qui tingui una mútua que la conservi. És a dir, que ens trobem amb una situació que no és gens sorpresa, no? És a dir, tot això ve producte d'unes polítiques que s'han vingut aplicant des de fa anys.
Sí, sí, sí. Unes polítiques, i més que unes polítiques concretes, una voluntat política d'afavorir certs lobbies que puguin fer calés amb la salut. I, de fet, al final és acabar... L'origen del problema és la concepció del que és la salut. Si intentem comprendre que la salut no es pot convertir en una mercaderia, entendrem que quan es fa, doncs hi ha conseqüències. Perquè si algú pretén fer negoci amb la salut, quan en essència és un servei públic, doncs el fet de fer negoci té conseqüències. I sí que és veritat que en Boi Ruiz deia qui tingui una mútua que la conservi. I de fet, la segona part de la frase és qui no en tingui que se la passi, no? Perquè la seva idea era que al final seria necessari. De fet, abans de ser conseller i després de ser-ho, aquest home ve directament del món de la patronal de lo que és la sanitat privada, no? I era com si durant un temps vam posar el llop a guardar les ovelles, no? I llavors va fer el que s'esperava d'ell, menjar-se les ovelles per engreixar la seva panxa. I el que passa és que al final el tema de la sanitat privada atrapa la gent perquè si tenen una dolència i resulta que necessiten una prova, tipus una ressonància, que potser a través de lo que és el sistema públic hi ha una llista d'espera, doncs ells van, paguen per aquesta ressonància i la tenen de manera ràpida. Llavors tens la sensació de que pagues i tens aquesta prova ràpida. O bé t'han d'ingressar per fer-te una operació i resulta que estàs en una habitació sol, com si estiguessis a un hotel, però al final això és que hi ha gent que té certes comoditats, però el preu que em paguen és un altre, perquè la sanitat privada doncs tampoc són els... Hi ha alguns dels metges que estan a la pública, però els millors metges estan a la pública, les millors intervencions es fan a la pública, i quan van mal dades, on la gent ha d'acabar recorrent és a la pública. Quan tens un càncer greu, de debò, una operació cardíaca, de cirurgia cardíaca greu, o t'ha d'operar un neurocirurgià amb una intervenció greu, no s'acaben fent a la privada. Rarament es fan a la privada, s'acaben fent sempre a la pública, perquè és on hi ha més recursos i a la privada aquestes operacions al final no li surten tan rentables. Llavors, és una falsa trampa, no? I fan clients mentre els surten rentables i després cap a la pública.
Amb la companya Carme Jiménez, ella plantejava precisament aquest tema, no? Que dins de les residències, que s'han privat, la major part són privades i fins i tot de grans fons, no? Resulta que ha anat molt pitjor en general tota l'atenció a la gent gran a les privades que a les públiques, no? I això potser també es pot traslladar a la sanitat. O com ha anat la relació a la sanitat pública-privada en relació amb aquesta pandèmia? O com està anant, vaja?
Al final, bueno, jo les dades concretes a nivell de residències no les tinc, i llavors, sense tenir dades objectives de si ha anat millor en una o l'altra, no puc respondre a això. El que sí que... Puc dir que recordo que va haver-hi una normativa que deia que el govern podia disposar de tots els espais privats per utilitzar-los de manera pública mentre durés l'estat d'alarma. De fet, a la zona on treballo jo s'ha fet amb alguna residència que estava pendent d'obrir per una empresa privada i que al final, d'alguna manera, la Generalitat l'ha acabat obrint abans del que estava previst i l'ha acabat com cedint la gestió una empresa privada que ha fet com un servei públic. És a dir, s'ha posat uns calés, una empresa ho ha gestionat i nosaltres, com a servei públic, fèiem l'atenció mèdica. Nosaltres, una companya del, unes companyes del CAP. Llavors, al final, jo crec que durant el que és la pandèmia, com a mínim a la zona de Girona, han anat treballant els diferents proveïdors de salut, públics o privats, de manera més o menys coordinada per sortir-nos en tots. De fet, hi havia una central que gestionava llits privats en benefici públic i anaven coordinant-se perquè al final la necessitat s'ha anat reestructurant una mica el servei. Però jo crec que el que és el binomi públic-privat potser en una situació com la de pandèmia és més difícil d'analitzar perquè al final en situacions d'aquestes tothom es posa a remar, sinó és més una qüestió de model i de cap on volem que vagi la sanitat i la salut dels catalans, en definitiva. No?
Quina reflexió faries tu precisament sobre el tema de model? Quin dibuix o quines lliçons ens va deixar en aquesta pandèmia?
Jo crec que bàsicament ens ha acabat de constatar el que ja feia temps que s'anava veient i que fins i tot reflexions que s'havien fet des del món de la sanitat catalana, també des de les institucions, s'havien començat a apuntar. Ja fa temps, en l'època del conseller Comín, es va plantejar una reforma que es deia ENAPISC, que era una estratègia per reformar l'atenció primària. I el que es venia a dir en aquell moment era que calia reformar l'atenció primària que havia sortit de la reforma dels anys 80. És a dir, tenim un sistema sanitari i una atenció primària que estan pensades per respondre a les necessitats de la població dels anys 80-90. I la població en aquests 40-30 anys ha canviat moltíssim. Per començar tenim coses que són les noves tecnologies que en el sistema sanitari s'estan infrautilitzant i que en el context de l'epidèmia de la Covid-19 hem hagut de començar a utilitzar de manera dràstica per necessitat. No? Llavors, una de les lliçons és ja va ser hora que el sistema sanitari s'adapti a la modernó, que s'adapti a la modernó i fem servir doncs, aquestes noves tecnologies. Hem vist tots imatges de pacients a la UCI que es podien comunicar amb els seus pares gràcies a l'ús de tauletes. Mm-hmm. A la primària hem començat a fer trucades i gestionar moltes coses per telèfon que fins aleshores semblava que havien de ser presencials sí o sí. Hem vist que no, que som capaços de fer-ho per telèfon. També utilitzant eines com són l'e-consulta, que és que són eines que ja havien anat posant a disposició de la gent, però que tenien encara un ús molt minoritari o que no estaven clarament establertes i que en el context de la pandèmia i per la necessitat doncs les hem començat a utilitzar molt més i que al final són una eina útil per la població. No? Llavors, una de les primeres lliçons, jo diria molt clares, és cal que utilitzem les noves tecnologies i que les aprofitem perquè la gent les fa servir diari i són útils, no? I ens poden ajudar.
Això requereix també una formació, no? M'imagino, en tots els professionals.
Sí, però aquestes formacions s'havien estat fent, en les eines anaven existint, però el seu ús era minoritari. I també perquè l'acceptació de la població doncs, era menor i el fet de que de cop haguessin d'utilitzar-la sí o sí han fet que la població les acceptés molt més. I després també una altra de les lliçons és el fet que cal que el sistema sanitari pivoti més sobre el que és l'atenció primària. Tenim encara un sistema...
Clar, és que tu ho parles precisament sent metge d'atenció primària i reivindiques aquestes noves tecnologies també per l'atenció primària.
Just. Per l'atenció primària i per l'hospitalària. És a dir, alguns seguiments que s'estan fent als hospitals, que són seguiments presencials, es poden fer per telèfon o per videotrucada. Si no necessites, és a dir, donant resultats d'una prova, no requereixen que la persona estigui al davant. Requereixen que a la persona li arribi la informació i si s'ha de fer un canvi en el tractament, que aquesta persona doncs tingui el canvi del tractament que toca i que l'entengui, que se li pugui explicar. Però això no sempre requereix que hi hagi el metge al davant. El metge ha d'estar al davant en els moments en què necessita doncs, tenir un diagnòstic, explorar el pacient i que sigui realment necessari per la salut de la persona. Però tenim un sistema que estava com al final fent moltes visites que potser no aportaven un valor afegit. I, en canvi, deixàvem de fer coses que sí que hauríem d'estar fent. Llavors, hem de repensar una mica el sistema i hem de deixar de fer algunes coses per poder-ne fer d'altres. Deixar de fer coses que, no en el paradigma de les retallades, ni molt menys, sinó coses que poder no aporten i que no aporten perquè no fan que la gent estigui més sana. I n'hem de fer unes altres que no estem fent. Doncs, per exemple, en el món de l'atenció primària, potser aporta poc que la gent es vagi a mirar l'atenció al metge de capçalera, perquè és una situació que no és real. O sigui, quan tu vas al metge de capçalera et poses nerviós perquè tens allà el metge i dirà, hòstia, ara aquest em mirarà la pressió i depèn de com, potser em posarà una pastilla. En canvi, a mi em resulta molt més útil que la persona pugui mirar-se la pressió a casa i a mi em digui, mira, aquestes són les pressions que jo tinc a casa meva durant la setmana i llavors jo em faig una idea més real de la pressió real en condicions normals d'aquella persona, no? I el tractament acaba sent més ajustat. Ja allò que coneixem, la hipertensió de bata blanca, que és allò que quan estàs davant d'una bata blanca et poses nerviós i et puja la pressió. I si no ho tenia en compte i posem un medicament, després la persona quan torna a casa seva es mareja perquè realment a casa no té la pressió alta. Llavors, hi ha diferents situacions, diferents exemples que podrien fer que repenséssim que la nostra tasca. Però a part també la qüestió és tenim un sistema encara molt hospitalocèntric, molt centrat en la gent quan diu estic malalt me'n vaig a l'hospital, no? O vaig al metge de capçalera perquè m'enviï l'especialista. Llavors, això és un sistema que no és eficient. És a dir, un sistema on la primària és forta, potent, que té capacitat de diagnòstic, de tractament i de gestió de la majoria de les dolències i de les patologies que tingui la gent i que és un sistema que necessita menys l'hospital perquè resol més a la primària, és un sistema que amb els mateixos calés pot fer moltes més coses i que si a sobres li fem una injecció de calés encara podrem fer més coses i atendre millor a la gent. Això és una segona lliçó. I una tercera seria que hem d'enfocar-nos molt més, i això ja ho havíem començat a fer, perquè ja fa temps que s'està parlant del que és la cronicitat, del que és l'atenció als pacients fràgils, als pacients crònics complexes. Ja fa temps que se'n parla des de del que és l'atenció primària i del que és l'atenció hospitalària, però encara més, hem d'adaptar encara més el sistema a ser capaços de donar resposta a les necessitats creixents que ens generen aquesta població que són complexes, com pot ser persones que tenen un perfil residencial, gent que té moltes malalties, que se solapen...
Que clar, no estan... perquè amb 30, 40 anys el personal ha envellit, no? Perquè tu parlaves de que tenim una sanitat dels anys 80, o pensada per un model d'aquella època, no? Però ara estem a 2020.
Exacte. I tenim una població molt més envellida. Mm. I per tant, necessitem un model que sigui capaç de donar respostes a aquesta població més envellida que tenim, que té unes necessitats creixents i que, a més, com que el sistema sanitari, tot i que ha patit les retallades, és capaç de donar resposta a malalties que fa 30 anys simplement doncs, la gent es moria abans, no? Ara la gent es manté més anys en vida amb aquestes malalties i, per tant, la gestió d'aquestes malalties cada cop és més complexa i tenim més gent amb malalties complexes que viu anys i anys. Llavors, el sistema que tenim actual no està pensat per aquesta realitat i necessitem adaptar-lo. Fa falta adaptar-lo i fa falta, al meu entendre, que els directors d'orquestra d'aquesta adaptació siguin la primària. Perquè al final som els que estem al costat dels pacients i quan les persones tenen un problema, a qui tenen més accessible és al seu metge de capçalera i a la seva infermera de capçalera. No? Infermera de capçalera. Vull dir, els sanitaris de l'atenció primària...
Són els que coneixen el pacient, que el porten des de fa anys, saben més o menys la seva història, les seves patologies... Es coneixen.
És el que es coneix com a longitudinalitat, sí. Que és que nosaltres tenim la capacitat de seguir els pacients al llarg de la seva història vital. Sí? Mm-hmm. És molt important, molt important.
Bé, tu parlaves amb la segona lliçó. Mm-hmm. Deies que potser, fins i tot, amb iguals calés es podria fer molt millor, precisament parlant del tema aquest, de la importància de l'atenció primària. Però llavors, què és el que obstaculitza aquest canvi a dins d'aquest model de salut?
Segurament inèrcies de fa temps en el sentit de coses que des de fa temps s'estan fent d'una manera i que costa de canviar. No? De la mateixa manera que ens ha costat introduir les noves tecnologies de manera, podríem dir, massiva, el que és introduir tot el tema d'un canvi en aquest paradigma, també ofereix resistències per les pròpies inèrcies que porta el sistema. Hi ha coses que s'estan fent de manera habitual, seguint uns paràmetres, que el que cal és seure, replantejar-se si realment allò que estem fent aporta un valor o no. Però això no pot fer sol un professional a la seva consulta. Això ha de ser una cosa que es plantegi el sistema en si. Per exemple, un problema que hem tingut i que s'ha posat de manifest que no ha funcionat bé és que tot el que eren les residències estaven penjant de la Conselleria de Benestar.
Uh-huh. És a dir,
de Benestar i Família, Afers Socials... És una conselleria que està gestionant les residències des d'una òptica que no és purament l'òptica de salut, perquè no és la Conselleria de Salut. I llavors allà se solapen coses que sovint hi ha professionals que estan treballant sobre la mateixa persona però amb objectius diferents, amb llenguatges diferents. Hi ha, a vegades, treballadors socials del món de la salut i treballadors socials del benestar que les mateixes coses en parlen de maneres diferents i que hi ha sistemes diferents. Llavors, una de les coses que s'ha fet durant aquesta epidèmia és que les residències han passat a ser gestionades per salut. I jo crec que això ha de continuar així.
I ha de continuar així, no?
Jo crec que sí. Però és que les resistències que hi havia perquè això no fos així és que dins de la Conselleria de Benestar i Família hi ha certs càrrecs intermitjos que també les inèrcies, diguéssim, de l'administració costava de canviar. Perquè al final, si canvia un paquet de conselleria, també canvia gent que passa a gestionar-ho i tot el que això suposa. No?
Finalment, m'estàs dient que aquí hi havia un problema burocràtic intern dins del govern.
Bueno, a mi se m'escapa perquè, clar, jo, segur que hi ha més d'això, però a mi, jo no he entès mai per què tot el que són les residències depenien d'una conselleria que no era la de salut. I en moment de crisi, quan ha fet falta reforçar tot el que era les residències, una de les mesures que s'ha fet és que passessin a ser gestionades per salut.
Bueno, perquè... potser és perquè no hi havia metges dins d'aquestes residències o no hi havia l'obligació de que tinguessin metges.
No, l'obligació formal sí que hi és. El que passa és que En el moment en què no depèn directament dels caps de la zona, doncs les residències s'han de buscar els seus metges i trobar metges no és fàcil. Falten metges al sistema. Tenim una crisi de metges. El sistema sanitari català està produint menys metges dels que necessita i a més, hi ha metges dels que estem produint que se'n van a fora. Que se'n van a fora perquè tenen al final a millors ofertes de treball fora o perquè bueno, els interessen a fora. Hi ha diferents motius en aquest sentit.
Sí, però en general està passant això, de que almenys es sap, no? De moltes infermeres, sobretot, i, uh-huh. i també alguns metges que se'n van a Anglaterra, no? Perquè aquí no acaben de trobar una sortida professional digna, diguem, no? Bueno, és això? Un dels problemes?
És complicat. És a dir, el fet de que durant les retallades es frenessin tot el que és la contractació al sistema públic ha fet que hi haguessin menys llocs de treball i també que els que hi haguessin doncs, bueno, potser fossin amb un sou que si el comparem amb el que s'està cobrant a la resta d'Europa doncs, potser són sous més baixos. De fet, fa uns anys jo recordo revisar la dada i els metges catalans érem dels que menys cobràvem de tot l'estat espanyol i els de l'estat espanyol eren els que menys cobràvem de tot el que és la
Unió Europea.
Llavors, clar, al final doncs, dius, els catalans som els que menys cobrem d'Europa, doncs aquí estàvem, no? I llavors això també t'explica gent que potser no tingui la voluntat de quedar-se aquí al territori i digui, hòstia, doncs me'n vaig a França, a Canadà, a Anglaterra, a Suïssa, a una temporada, agafar una experiència, també això després, quan jo torni, es valorarà i aquí tindré un punt també per obtenir un millor contracte més tard. M'explico? Llavors, això és una cosa que estava allà i que té un efecte. També està el fet de que tenim el sistema MIR, que el sistema MIR és una formació molt i molt bona, però que alhora també el que ens està passant és que ve gent, es forma amb el sistema MIR, però després no es queda al territori. I això passa a vegades amb la primària. Metges que comencen a fer l'especialitat i que després no es queden a la primària fent la treballant en el sistema públic i que al final s'han format en calés públics. I aquí tenim un problema en aquest sentit. Llavors, hi ha diferents factors, tampoc es tracta d'avorrir la gent amb tota la casuística, però hi ha diferents factors que expliquen que a dia d'avui ens faltin metges al sistema. Llavors, ens trobem amb les residències que busquen metges i no en troben i al final el que acaben fent és anar a buscar metges del sistema públic que facin com hores extres a les residències però hi van de tant en tant. Llavors, tampoc acabes doncs, cobrint, potser de la millor manera, totes les necessitats que té a perfil residencial. I les que funcionen millor doncs, són aquells que alhora són els metges de capçalera que coneixen els pacients perquè també hi treballen en les seves hores de feina o que estan gestionades directament des dels caps. Llavors, jo crec que aquí hi ha una reflexió a fer. I alhora, quin és el model que volem seguir per atendre la gent gran. És a dir, tenim aquí un problema que és cada cop tenim més gent gran. Ens hem organitzat de manera que costa que les famílies tinguin les seves persones grans a casa perquè els costa gestionar, perquè al final és un esforç tenir familiars al domicili i si has de treballar, doncs costa, tampoc hi ha a vegades el recurs de domicili, raons mil. Però després, quan els tenim a les residències, tampoc tenim residències plenament preparades per atendre-les amb garanties. I ho hem vist en el context del Covid. Llavors, hem de repensar això. Hem de veure com ho refem. Cal. És una necessitat.
És dir, que el tema de la salut s'ha de repensar dins d'un conjunt de canvis, no?
Sí.
S'han de fer. canvis, diguem que afecten a molts aspectes, no? Perquè clar, la salut és un conjunt de coses, no? Hi ha la salut física, hi ha la salut que depèn també del tipus de feina i les maneres de feina que tens, no? De treballar, o la salut mental, etc.
Es diu, de fet, que la salut és transversal, no? I que, de fet, la salut està en tot. I que totes les polítiques que es fan a nivell institucional haurien d'estar pensades en una perspectiva, al final, salutogènica, no? I és a dir, si ens posem a mirar els habitatges, doncs hem de tenir habitatges saludables. Si ens podem, tot el que és l'urbanisme, tot el que és temes de medi ambient, tot està relacionat amb salut, no? El treball, ens passem moltes hores, potser la majoria de les hores del dia ens passem una bona part dormint, i això seria el saludable, no? I una bona part també...
Bueno, depèn del matalàs que tinguis i de la casa que tinguis.
Sí, està clar. Però al final la salut és present en totes les facetes de la vida, no? Però el que està clar és que si necessitem abordar el problema, doncs l'hem d'abordar des de la formació inicial, de tenim prou de gent a les facultats estudiant medicina perquè d'aquí a 10 anys, que és quan s'acaba la formació, tinguem garantit el número de metges, sí o no? El sistema MIR està ben enfocat cap a les necessitats reals que tindrem futures en el sistema sanitari, sí o no? I si no, corregim-ho, no? És a dir, estem funcionant d'una manera i estem planificant la formació de nous professionals sanitaris d'infermeria i de medicina d'acord amb les necessitats que tindrem en els propers anys, sí o no? Llavors, hem d'anar responent a aquestes preguntes i anar actuant en conseqüència.
I tot això, tu com ho veus? Perquè jo, que tinc una metgessa de capçalera que em porta des de fa molts anys, cada cop està més amoïnada i que no està treballant a gust, precisament perquè considera que li estan posant un sistema en el qual ha de respondre tantes enquestes o tantes preguntes, ha de fer tantes operacions, per dir-ho d'alguna manera, que, diguem, tot això va i en detriment de les visites, no? I cada cop té més i més i més visites. I clar, tot això, diguem, lliga una mica amb el que tu deies, però com ho veus? O sigui, realment, bueno, a mi m'estan dient que la salut, la sanitat a Catalunya, que cada cop estava pitjor, està pitjor, em deien. Tu creus que s'està enfocant bé o realment hem d'aprofitar aquesta pandèmia per canviar moltes coses?
Jo no estic d'acord amb algunes coses que has dit. És a dir, que cada cop estigui pitjor la sanitat no és cert. No és cert. Directament és fals. De fet, està millor i els indicadors de salut que tenim són millors que fa uns anys. El que passa és que això és sobretot a base de l'esforç dels professionals. I hi ha hagut canvis substancials i s'estan replantejant coses. El que passa és que el ritme del canvi no està sent suficient i la realitat va més ràpid. Cada cop tenim més i més visites. No, a la primària no. I de fet va haver-hi una vaga de metges fa un parell d'anys i es va augmentar el número de minuts per visita i el número de visites s'ha reduït sensiblement. El que passa és que el que sí que estic d'acord és que cada cop la nostra feina és més complexa, perquè cada cop hem de tenir en compte més coses i cada cop hem de valorar més aspectes i cada cop serà més complexa la nostra feina. Però és que alhora, si volem que l'eix del sistema sigui la primària, els metges d'extensió primària i personal de medicina i d'infermeria de l'atenció primària ens hem de creure. I cada cop hem de ser més competents i assumir més coses. Això no vol dir treballar més. Això vol dir treballar diferent. I potser és el que dèiem, que hem de deixar de fer coses que estàvem fent per inèrcia per poder assumir coses més complexes. Però això és un procés. Llavors, evidentment, en aquest procés jo crec que ens estressem. Jo avui mateix, avui, he hagut d'anar a veure una senyora a casa seva perquè bueno, hi havia el dubte de si tenia o no tenia un ictus, i he anat després d'anar a veure una altra senyora que ja havia programat que veniria a veure, una senyora amb una demència, i he entrat al segon domicili, que eren 3:45. La meva hora de marxar eren eren les 3. Jo a 3:45 estava entrant en aquell domicili. I això per què? Doncs perquè al final el que no podia fer era marxar i deixar aquella necessitat sense cobrir, i el que no volia fer era passar-li la pilota a un company que ja tindrà una altra feina. Llavors, aquí és on hi ha el sobreesforç del metge, perquè si ja anem... I això de qui és culpa? Doncs de ningú en concret i de tothom, no? Segurament falta pressupost i falta, doncs, que no anem al límit, perquè quan tu vas al límit no tens capacitat de resposta. En canvi, quan vas una mica més folgat, en moments de crisi, tens capacitat d'adaptar-te. Llavors, s'ha de trobar un equilibri. Jo crec que no crec que jo sigui ni de bon tros l'única persona que pugui haver fet aquests diagnòstics, i segur que hi ha coses en les que no estic del tot enfocat i que podríem complementar amb altres persones que en parlessin. Però jo estic convençut que hi ha gent que està treballant en aquest sentit. L'Helena Pease, que era un bon inici, i la música de l'Helena Pease sonava molt bé, el que passa és que l'Helena Pease, que ha estat en part víctima del procés i de que s'hagi anat frenant també polítiques socials en aquest sentit des de fa uns anys.
Perdó, pots explicar una mica això?
Bé,
el públic que no...
En el moment en què l'Helena Pease, que era un projecte que estava fent-se amb la conselleria que en el seu moment estava portant en Comín, i quan arriba el 155 i arriba tot plegat, tot això es frena i s'acaba. I sense pressupost específic per tirar endavant els projectes, no hi ha projectes. És a dir, els projectes que estan sobre els papers estan molt bé, però si després no s'acompanyen de calés, no serveixen per res.
Aquest és un problema que venim arrossegant des de fa bastant temps, i no només amb el tema de la salut, sinó amb els altres sectors. Estem a la cua d'Europa, no?
Clar. Un exemple clàssic és la llei de dependència. La llei de dependència pot estar millor o pitjor, però si quan hi ha una persona que es considera que té dret a cobrar un ajut, no la cobra fins passat molt de temps, doncs aquí tenim un problema, no? És a dir, el que hi ha d'haver és, quan s'instauren mesures o ja es planifiquen canvis en el sistema, s'ha de garantir que hi hagin els calés per implementar-lo. I s'ha de prioritzar. La salut ha de ser prioritària. I és la gestió del sistema públic de salut. Entenc que hauria de ser una prioritat. I ho hem vist. Quan la salut falla, falla tot.
Falla tot. Sí, la salut és el primer. Sempre he sentit a dir això dels meus avis, dels meus pares, etc. I ara sembla que hauríem d'aprendre aquesta lliçó, no?
Jo crec que sí, però això vol dir que hem de ser capaços d'entendre que hem de ficar més calés a salut i menys a l'exèrcit, no? Perquè les guerres sembla que ara amb canons no les farem. Vull dir, es faran d'una altra manera, no? Llavors, i qui diu l'exèrcit, diu altres partides, no? Bueno, del que es tracta és de... tot no ho podem fer, no? Tot no. I calés, n'hi ha pel que interessa, doncs fem que interessi la salut, no? Sí. De fet, ens interessa a tots.
Sí, no? Sí, sí.
I el que hem de fer és després, quan tinguem calés per salut, gastar-los en el que realment aporta un benefici, i no gastar-los en allò que és superflu, no?
Sí. Molt bé. Roger Fitó, resulta que ja estem a la vora de l'estiu, no? Està a punt de començar. Ve també la revetlla de Sant Joan. Comencen a obrir-se les fronteres perquè pugui arribar al turisme. Es fa propaganda i es prenen mesures perquè es tornin a vendre cotxes. El futbol comença, de moment sense públic, però ja arribarà. Com veus tu aquesta situació? No s'està accelerant una mica tot això? I estem preparats perquè no hi hagi un rebrot de la pandèmia? Com ho veus?
Jo el que crec és que aquesta pandèmia ens ha enganxat una mica sense saber com respondre i també no teníem el material. Hi havia moments que realment patíem per si tindríem els equips de protecció individual, els EPIs famosos, no? Fins i tot mascaretes. Ara no, ara en centres n'hi ha de sobre. No hi ha, ara actualment no hi ha problema d'això. Per tant, si apareix un rebrot, és d'esperar que aquests problemes no els tinguem i que, a més, ja tenim un patró, que sabem com hem d'actuar. Llavors, això vol dir que el sistema estarà més ben preparat per respondre millor, no? I qui diu el sistema, diu la població. Llavors, jo sincerament, no tinc una bola de vidre. Hi ha qui diu que sí, que hi haurà brots i rebrots, i és previsible que així sigui, petits brots, fins que no hi hagi una immunitat suficient a la població com perquè aquesta malaltia deixi de propagar-se com ho està fent, és previsible que hi hagi brots. Però possiblement no siguin tan intensos com el que hem tingut ara. Però clar, la certesa absoluta no la té ningú. Llavors, el que sí que és cert és que no ho podem parar tot, perquè si ho parem tot, al final qui ho acaba patint més són els treballadors, amb les taxes d'atur en les que hem arribat. Llavors, del que es tracta és d'anar recuperant parcel·les del que coneixíem com a normalitat en les millors condicions de seguretat. Se'm fa difícil respondre a la pregunta.
Sí, sí, no. Ningú té cap bola de vidre. I és evident que d'alguna manera l'economia s'ha d'anar refent. Però al mateix temps, clar, jo feia aquestes preguntes amb una mica d'intenció per voler dir de que es reprèn tot com si no hagués passat res. És a dir, aquesta nova normalitat sembla que vulgui repetir tot el tipus d'economia, els hàbits, etc, tal com ho havien fet ara, i em fa l'efecte que això no serà possible. Per acabar, digues la teva visió sobre això en el futur immediat, no? Com ho veus?
Està clar que han de canviar coses i que segurament una és el teletreball, que s'ha dit i redit durant aquest temps. Després, també, tot el que és el tema dels moviments amb avions, amb un llavall, vols barats, si ens n'anem de vacances com més lluny millor, sembla que consumim petroli sense parar. Sembla que tot això, bueno, com a mínim, tenim un toc d'alerta dient, nanos, per aquí poder no anem de la millor manera possible, no? I aquí també tenim tot el tema mediambiental i de l'escalfament del planeta, no? Evidentment, però, aquests canvis no vindran aquest estiu. Seran canvis paulatins que necessitaran un temps i que caldran que entre tots els anem repensant i refent. Però jo crec que sí, que si d'alguna cosa ens ha de servir la pandèmia de la Covid-19 és per un toc d'alerta i per repensar, hosti, potser no ho estem fent tan bé com creiem, no? O com creien alguns. Hem de repensar el sistema sanitari, però potser també hem de repensar les relacions entre els diferents països, la manera com fem les vacances, la manera com treballem, la manera com consumim. no ho sé, això ara no sé si se'ns escapa una mica del marc de la conversa, no?
Bé, però es tracta, com tot va fins a cert punt relacionat una cosa amb l'altra, no? També tot, diguem, la petita llum que es pugui veure d'un cantó, pues, també convé relacionar-la, no?
Està clar. I bueno, de fet, s'ha dit molt que aquest virus ha viatjat de manera tan i tan ràpida i s'ha propagat tan ràpida per tot el món, doncs perquè ens estem movent constantment i perquè anem fent viatges amunt i avall, quan a vegades potser no faria falta, no? I potser ens hauríem de plantejar, doncs, una altra manera de consumir. No cal comprar a Xina productes que potser no necessites, o potser els pots comprar al comerç del costat, no? I com que amb la tablet els pots acabar comprant a Xina, doncs vinga, som-hi. I qui diu això, diu, quan ens plantegem les vacances potser no cal anar a Tailàndia. Potser Tailàndia està molt bé, però potser no, encara no n'hi he descobert, no sé, els ports, no? I són benignes. Vull dir que ens podem anar repensant una miqueta el model de societat, però això ens costarà, jo crec, i hem d'anar revisant diferents aspectes, possiblement, sí.
Sí. I estaria bé que comencéssim a repensar-ho tot, començant pel tema de la salut. Què és més saludable que faci, no? Què és més saludable que mengi, etc. Molt bé, moltes gràcies, Roger Fitó, metge de capçalera de Can Gibert, de Girona, per totes aquestes reflexions. I esperem que els oients hagin tret també les seves pròpies conclusions. Gràcies.
I bona gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.